107.7 FM, Ràdio Salrà.
Molt bé, gent, un dimecres més aquí al Frenopàtic. Ja sabeu, els dimecres, doncs, a partir de les 7, habitualment, tenim, doncs, música underground, independent, i avui, doncs, un altre convidat. Ja sabeu que últimament m'agrada portar bastanta gent a que ens facin això, especials, i recuperem, doncs, el senyor Xavi, doncs, un personatge que va estar involucrat a la dècada de mitjans a finals dels 90 dintre, doncs, del col·lectiu que va ser Atzavara Club, si recordeu, Sant Feliu de Guíxols. I bé, ara, doncs, ell va estar visquent a Barna, ara, doncs, ha vingut a petar a Salrà, i un dia me'l vaig trobar per aquí al centre cívic, i, bueno, parlant, vam acordar, doncs, que vingués un dia a la ràdio, i li vaig dir, va, podríem rememorar vells temps, i ens hem quedat a la dècada dels 90, i farem avui una especial, doncs, del que va ser el hardcore escandinau, bàsicament Suècia, i quelcom tocarem també de Noruega. I, bueno, a part de hardcore, bueno, també hi haurà alguna altra banda que sobresurt una mica, poder tirar més emotiu, o poder també alguna banda més punk rocker. Doncs, no sé, no, tampoc em vull allargar molt amb l'explicació. Us deixo també en Xavi i amb aquesta especial, doncs, de hardcore 90s, no?, d'Escandinàvia.
Bona tarda, Jordi. És un plaer estar aquí en aquest programa recordant aquests vells temps, com tu molt bé dius, que segur que ens portaran molts records. D'entrada m'agradaria explicar una mica, contextualitzar el que serà aquest programa, perquè és realment impossible, amb un programa de ràdio, fer un resum mínimament detallat del que va ser els anys 90 en quant a hardcore, als països escandinaus, perquè realment va ser un lloc amb moltíssima activitat i amb moltíssima qualitat. Llavors, davant d'aquesta impossibilitat, simplement el que pretenc avui una mica és mostrar els diferents grups que van sobresortir per alguna raó, i sobretot mostrar els diferents estils, no? Crec que aquesta és la riquesa principal dels països escandinaus, i per tant avui ens deixarem moltes coses sense poder escoltar, però intentarem això, tenir una mica de cada un dels estils i bueno, disfrutar una mica del que va ser la música d'aquells temps, no? Hem començat amb Avinanda, amb una cançó del seu tercer disc que es diu City of Hope, i si he decidit començar amb aquesta cançó és perquè aquest grup i aquesta cançó en concret, que diu City of Hope, parla d'una ciutat que jo crec que és l'epicentre de la moguda de l'escena escandinava, que és la ciutat d'Umeå, una petita ciutat d'uns 80.000 habitants al nord de Suècia, i que era un caldo de cultiu permanent de grups, d'estils i de concerts en tot moment, no? Llavors, crec que és imprescindible, és fonamental entendre el paper d'aquella ciutat en tot el que significa el hardcore a Escandinàvia, i per, bueno, fer-li un petit homenatge, hem començat amb aquesta cançó dels Avinanda, que és un dels grups més importants que va haver allà, juntament amb Rifius, no? Bé, doncs, seguidament passarem a escoltar Randy, un grup diferent d'Avinanda, molt més punk rock, un grup dels pocs d'aquella època que encara continuen vius avui en dia i que ens han visitat en diverses ocasions a Catalunya. En concret, posarem una cançó que, bé, en el seu moment no és la que em va cridar més l'atenció, però que, bueno, crec que ha passat el temps, és una de les que demostra tenir més consistència. La cançó es diu The Exorcist, i aquí us deixo amb aquesta cançó. Endavant.
Now
Bé, doncs estàvem escoltant Randy, un dels grups més polititzats que hi ha hagut a l'escena escandinava, l'escena sueca, un grup molt compromès socialment, també amb els drets dels animals, contra la guerra, bueno, un grup realment conscienciat políticament i que ens va deixar lletres molt, molt, molt maques. A part, volia posar Randy avui perquè, bueno, d'alguna forma, per representar una mica el que va ser tota la moguda més punk rock, que també va ser molt important a Escandinàvia, a Suècia, sobretot, amb grups molt, molt coneguts des de Million Collins, Satanic Surfers i un llarg etcètera, molts d'ells editats per Burning Heart, però també per altres segells que hi havia doncs, en aquell moment. No? Llavors, una mica avui posàvem Randy també representant tot aquest tipus de grups que, malauradament, no ens hi queben, no els podem posar tots, i, bueno, hem d'escollir una mica de cada cosa, val? Anem a escoltar un dels meus grups favorits també, que és Bridge, un grup en aquest cas de l'Olea, encara una mica més al nord si cap d'Umea, jo no sé si anaven ja amb els trineus per allà a neu o no, però en tot cas aquesta gent ve de molt, molt, molt al nord i fan una música molt obscura, amb, potser influenciats també pel clima i per l'entorn on vivien. Bridge és un dels grups també que va començar dels primers de tots, a principis dels 90, que es va deixar de tocar fa pocs anys i que realment van ser un grup que sempre van estar innovant constantment. Ells van començar partint d'una base de new school, metal, però a poc a poc van evolucionant cap a sons més caòtics, més obscurs, i realment cada un dels seus discs era una nova dosi d'innovació, no?, i de mirada cap endavant, i crec que va ser un grup una mica avançat a la seva època. La cançó que anem a escoltar es diu It's Me God, que és també una cançó que més tard va donar nom a un dels seus millors discs. En aquest cas, la cançó la trec d'un CD compartit amb el grup belga Regression, editat per Good Life i també per Burning Heart, i bueno, us deixo amb aquesta cançó que és realment una meravella. Bé, doncs fins aquí aquesta excel·lent, aquesta brillant cançó de Bridge, com repeteixo, és un dels meus grups favorits i que fa pocs mesos, a finals de 2007, van fer un concert de retorn a Estocolm i, bueno, com us podeu imaginar, van triomfar por todo lo alto, com es diu. Continuem amb un altre grup molt interessant, en aquest cas els Nine, un grup que personalment penso que mai van ser suficientment reconeguts, que a mi em van encantar i que per això els porto aquí, i crec que representen molt bé el so suec més típic, que són aquestes guitarres a les que ja ens van acostumar els Refuse, també els Bridge, i que els Nine continuen una mica, no?, amb aquest so, amb aquesta base metàl·lica, però també amb influències més rock and roll i amb una veu doncs ja clarament més hardcore, no? Nine és també un grup que actualment continua en actiu, i si teniu oportunitat de buscar el seu MySpace us ho recomano, perquè les cançons que han tret darrerament són molt, molt, molt bones, també amb una línia molt, molt més fosca, molt més densa, diferent una mica a les cançons més rock que ens tenien acostumats als anys 90. La cançó que anem a escoltar es diu The Wolves Want More i és una cançó extreta també en aquest cas d'un altre compartit, un CD compartit que curiosament van editar aquí a l'estat espanyol a través de Outlast Records i que, bé, val molt la pena. Escolteu-la, endavant. Bueno, déu-n'hi-do quina sessió de rock canyero que hem de tenir aquí amb aires gèlids escandinaus. Repeteixo, un grup que m'encanta personalment i que penso que en el seu moment no va tenir el reconeixement que es mereixia, però bé, això és una opinió evidentment molt, molt subjectiva, no? Suposo que escoltant això heu establert lligams, heu fet un salt ràpidament amb altres grups escandinaus també, però que es movien totalment al marge de la moguda hardcore i que tenen un perfil molt, molt rock, doncs tipus Lucifer, tipus Helicopters i molts d'altres, que crec que enllacen una mica amb el que, a nivell de so, una mica amb el que acabem de sentir, no? I bé, crec que és una de les riqueses de l'escena escandinava, no? Aquesta obertura de ment que donava lloc a grups molt, molt diversos i amb estils molt diferents. Bé, fem un punt i seguit. Continuem a Escandinàvia, però anem ara cap a Noruega. un país on, bé, hi havia una producció musical, doncs, la que podien, força interessant, però, esclar, tenien el problema que estaven al cantó de Suècia, que era una potència mundial, llavors el que feien els noruecs, pobres, quedava una mica com deslluït, no?, perquè tothom es fixava en els seus veïns i no en ells. Realment és un país on ja, des de bon principi, ja comencen a haver referències interessants. Recordo, per exemple, el Slash Out, un grup noruec també, que vaig conèixer als principis d'escoltar música hardcore. Però nosaltres avui escoltarem, jo crec, un dels grups més mítics, més importants de Noruega, que són els Onward, un grup d'old school, hardcore, straight edge, amb majúscules, i que no només representen l'old school a Noruega, sinó, jo diria, pràcticament a tota Europa, un dels grups amb més trajectòria, que van editar tots els seus treballs també en el segell Crucial Response, que va donar lloc a grups com Mindstruck, Manlifting Banner i molts més. Els Onward es movien una mica, doncs, això, a Noruega, a Oslo, tenien molt la seva colla, la seva criu, no?, la seva moguda, i anaven una mica sempre pel seu compte. Aquesta és almenys la percepció que jo en tinc des d'aquí. I bé, anem a escoltar la cançó This Wars Still Pray d'Onward, com us deia, del seu disc que té el mateix nom, This Wars Still Pray, és editat per Crucial Response.
Fer un petit apunt. Aquesta gent, jo per casa tinc un single i després també Crucial, de fet sempre editaven amb ells. Els hi va treure un CD, perquè ja t'he dit que aquest no l'havia vist mai de vinil. I el single, que va ser la primera referència que van treure, o sigui, eren adolescents, però d'aquells que dius, hòstia, sembla que tinguin 13 anys. Eren, o sigui, increïbles. Els veies que amb una cara de ninyato increïble. I tot i així, el single aquell el recomano molt per que els hi pugui interessar, doncs, la moguda d'aquestes Strike Edge.
Sí, són un dels grups amb una trajectòria més llarga, no?, que passaven els anys i ells continuaven allà, es creaven i es desfeien grups, però Onward continuaven allà i, bueno...
I van començar, sí, en un trio, això sí. Posteriorment, això no crec, seria, que després van ser un quartet. Ja se sap, els trios sempre molen. Vinga, doncs.
Bé, doncs fins aquí la cançó d'Onward, representant el bo i millor de l'Old School escandinau. Com sabreu, l'Old School, bueno, que va tenir una mica un estil que va tenir el seu moment èpic a finals dels 80, a Estats Units, a Nova York en particular, i que es va extendre a tot arreu, a Europa doncs també, i tenia a Onward com un dels grups capdavanters. Anem a escoltar seguidament els The Hives, un grup possiblement dels que han tingut més repercussió comercial, que han arribat més lluny en el sentit de vendre discos, ser reconeguts popularment fora del que és estrictament l'escena hardcore o l'escena punk rock, diguem-li com vulguem, i que bé, és també un grup molt interessant, que té també força d'aquest so suec, de guitarres explosives, d'actitud força rock, bueno, una posada en escena molt, molt cuidada, una imatge molt, molt treballada, i que van editar forces discos durant tota la seva etapa, que encara no han deixat de tocar, encara estan en actiu.
Avui deien per Radio 3 que que estaven de gira.
Sí,
però encara que no passaven per aquí, crec que feien, no sé si feien Madrid, Bilbo,
no sé.
I igual Portugal, perquè jo... tenien, no sé si era divendres a Madrid i després anar el dilluns a tocar a Bilbao, per tant, si no passaven per aquí, mm-hmm, se'n devien anar a Portugal.
Sí, pot ser. Jo realment haig de reconèixer que és un grup als que els he perdut la pista, perquè, bueno, personalment penso que una mica que estan fent és repetint el que en un moment els hi va donar molt d'èxit, que els va presentar com un grup innovador, però quan ho comences a repetir i repetir, al final, bé, perd una mica...
Sol passar. Jo el que sempre dic és que el que fan primer els grups és el que realment sempre... A mi és el que realment m'acaba agradant. Després... No sé, és com una mica, per ficar un cas, Bad Religion, no? Que la gent, els mítics, doncs ens molava els primers, després tot l'altre és una mica...
Sí, podia passar una mica això, per entendre's, que és un bon grup, té bones cançons, continuo disfrutant de les cançons d'aquell moment, però que ara mateix, bueno, és una mica repetir-se i potser inclús amb un toc una mica més comercial, no? Potser sí que, però bé, en tot cas, disfrutem d'aquesta cançó i continuem després amb més cosetes. Quina energia tenien els The Hives, i que suposo que uns quants dels que estem escoltant avui el programa van poder disfrutar quan van venir juntament amb Refuse i van mostrar-nos el seu show amb tots els seus uniformes, les camises americanes, corbates, ulleres de sol i, bueno, molt bons records per part de The Hives. Tornem a saltar de país. En aquest cas anem cap a Finlàndia a escoltar, per mi, el que és sens dubte el millor grup que hi va haver allà. També és cert que no en conec molts més de Finlàndia, però...
Bueno, finlandesos sempre han sigut bastant més punk crus, no?
Exacte, exacte. I a mi, doncs això no em tirava tant. I bé, el grup que anem a escoltar són els Enstand, un grup que també han estat tocant fins fa relativament poc temps, un grup que van actuar a Sant Feliu de Guíxols amb concerts molt, molt, molt bons, i que personalment em vaig enamorar d'ells al festival Bortambis, mític festival de Bèlgica, una mica la meca del hardcore, i que recordo l'anècdota que estàvem tota la delegació de Catalunya, primera fila, esperant el concert, que si no m'equivoco havia de ser de Star Market, i se'ns va aparèixer allà els Enstand, però com que van fotre una canya increïble des d'un principi, doncs la cosa va estar molt animada i ningú se'n va anar cap endarrere allò esperant que arribessin als Star Market, sinó que ens van quedar disfrutant els Enstand. La cançó que anem a escoltar es diu Friendship, és del seu vinil, el seu EP Tolerance, que és el que en aquell moment estàvem presentant quan els vaig veure al Bortambis. Llavors han editat moltíssimes coses diferents amb molts segells diferents, convertint-se, jo crec, quasi en un dels grups europeus amb més producció.
Sí, però una mica sempre han sigut com en segon terme. És una banda que porta molts anys i hauria de ser més... Potser sí. Els falta reconeixement per part de la moguda aquesta dintre del panorama hardcore, eh? Però no sé, jo sempre que els he vist en toquin per cinc, toquin... Van estar al Molí fa pocs mesos i toquin per molta gent, no toquin per poc, demostren aquell, no sé, aquell tarannà que tenen, per exemple, els Nocturne Impact, que també són així, ens toquen per 5 persones i, hòstia, es desviuen.
Sí, suposo que muntar un grup de hardcore a Finlàndia ja ho comporta això una mica, no? O estàs molt entregat o acabes per deixar-ho ben aviat, no? En tot cas, els Enstand tenien molta, molta força tant en els seus discs com en els seus directes, i la cançó que anem a escoltar, Friendship, la dediquen als companys Outlas, un grup també d'Old School de Suècia, amb qui tenien una molt bona relació, i que, bueno, avui no els podrem escoltar tots, però bé, com a mínim posem aquesta cançó que dediquen a Outlas i també la dediquem nosaltres als Outlas. Som-hi. Bé, doncs, fins aquí l'única representació que tindrem aquesta tarda del hardcore de Finlàndia. M'hauria agradat portar més coses, però bé, entre que és un país poc productiu en quant a hardcore i que tenen també al costat, pues, Suècia com a màxima potència, pues, bé, hem optat per per posar únicament aquesta cançó. Tornem a canviar de país i canviem radicalment d'estil. Ara anem cap al so més pop. Estic parlant de Star Market, un grup també ubicat al nord de Suècia, a Umeå. Més tard es van desplaçar cap a Estocolm, si no recordo malament, i que van editar un bon grapat de discos també fins fa pocs anys. Crec que és un dels grups també més representatius d'aquest estil més pop, tot i que no el grup amb més èxit comercial, però bé, em sembla un grup interessant perquè, tot i que tenia un estil molt pop i que fàcilment podia apropar-se a sons més comercials, la seva actitud era de grup molt punk, no? Que agafaven la furgoneta, fotien els instruments a dins i a tocar, no? Fos a França, a l'estat espanyol, a Iugoslàvia, o no sé si tenies l'oportunitat de tocar, dormien on fos i no tenien masses manies, no? En aquest sentit, doncs se'ls ha de reconèixer la seva voluntat, la seva actitud, i per això avui una mica els posem una mica en representació tots aquests grups tipus Last Days of April, Division of Lavalley o moltíssims més que hi podien haver una mica en aquesta línia.
Vaja, que m'ha mat punt.
Exacte, sí. La cançó que anem a escoltar es diu A Million Words i és del disc 4 Hours Light, editat per Ampersand. Ampersand, afegeixo ràpidament, que és un segell també establert a Umeå, tot i que bueno, tenia també una oficina a Estocolm, però el nucli estava a Umeå, un segell que també portava José de Vinanda i el Dennis de Refuse, i que editaven tots aquells grups una mica que no eren Straightedge, bàsicament. Els Straightedge els editaven a través de Sprite Fight, és ell mític on els hi hagi, i Ampersand era una mica allò camp obert, no?, per tot el que sigui més melòdic, més pop, el que els sembla és interessant. I bé, la cançó es diu A Million Words. Disfruteu-la.
Hey.
Quina cançó més maca i més tendra que ens han fet al Star Market. Aquí està amb en Jordi, quasi abraçant-nos una mica. I... continuem amb més hardcore escandinau, d'aquell que va marcar època. Ara anem a escoltar el Siren, un grup que no tinc massa referències, que haguessin tret molts discos. En tot cas, el que tenim aquí avui per escoltar és un EP compartit amb Separation, un altre gran grup de l'escena sueca. En aquest cas, cada un dels grups ens ofereix dues cançons. La que anem a escoltar de Siren és la primera d'elles, que es diu Puzzlet, d'aquest EP que van editar a través de Genet Records, segell belga, també molt important, amb moltíssimes referències imprescindibles del hardcore europeu. I bé, una cançó que va una mica més en una línia, podríem dir-ne emo... A mi no m'agrada molt utilitzar aquesta paraula, no l'acabo d'entendre.
Jo sempre ho dic, que el terme emo està molt prostituït.
Exacte.
Ve d'emoció, més emotiva. Una banda doncs, que una mica mid-tempo, no? Són ritmes ni molt estridents, mm-hmm, ni molt pausats, mid-tempo més emotiu, no?
Sí, amb una veu allò molt...
Una mica cazorla.
Exacte, sí, molt desgarrada, no?, que diríem en castellà. Bé, doncs la millor forma que hi ha perquè ho veieu i ho valoreu és escoltant-la. Continuem aquí a Ràdio Salrà, aquest especial de hardcore escandinau. Tornem a viatjar cap al nord de Suècia, cap a Umeå, i fem aquí una mica de parada per escoltar el bo i millor, des del meu punt de vista, que ens va donar aquella època i aquells països. Començarem escoltant una cançó de Side I Was, la cançó es diu Islands, que apareix en un recopilatori que es diu Strategy as Fuck, part tercera, editat l'any 97 per Desperate Fight. Això ens situa, com deia, de ple a Umeå, la ciutat, l'epicentre de l'escena escandinava, on van tenir lloc, on van donar-se més grups, concerts, realment que fins a quins arribava una mica els rumors dels grans concerts que hi havia hagut allà, amb moltíssima gent, amb molts, bueno, amb grups dels més importants a nivell internacional, on la Straight Edge era una cosa molt, molt, molt extensa. Diuen les males llengües o els rumors, que ara no recordo exactament, però com més de 200 persones en una ciutat que s'identificaven en un moment de la seva vida amb la moguda Straight Edge, on també tot el tema dels drets dels animals, del vegetarianisme, tenia moltíssima força, on repetides vegades van fer atacs contra McDonald's, van alliberar animals de granges, i bueno, feien accions directes molt, molt, molt radicals, i que va ser la ciutat realment que ens va captivar molts de nosaltres, i que bé, seguíem, compràvem, adquiríem tots els discos que ens venien d'allà, i els que ens venien sobretot amb el segell de Desperate Fight. Aquesta cançó, per mi, de Sign I Was, el situa també com un dels grups més innovadors. Veureu ràpidament que utilitzen samples i efectes una mica que s'escapen del que seria el hardcore, i que posa unes mires molt més llunyanes, molt més obertes, i que bé, que crec que els diferenciava en quant a creativitat de la major part de grups. La cançó es diu Irlands. Aprofito també, si em recorda en Jordi molt intel·ligentment, em recorda que el que estem escoltant durant tot el programa de fons, mentre jo estic parlant i mentre anem canviant cançons, és també un CD de Side Echoes, en concret el que es diu All.cons, un CD amb excel·lents cançons, una mica en línia més pop també, i amb un disseny molt, molt atractiu que m'agrada molt, i que ells crec que s'inspiraven una mica en tota la història dels The Jam, Paul Weller, una mica, i que fa molt aquella estètica, no? Un grup molt, molt, molt recomanable, i que, bueno, val la pena que escolteu aquesta cançó. Doncs continuem després d'aquesta excel·lent, preciosa cançó de Sara Egos, continuem més investigant el que es produïa en aquesta ciutat d'Umeå. Continuem amb el grup per antonomàcia, els més grans, els mestres, els irrepetibles Refuse, un grup del que em considero fan incondicional, grup amb el que vaig créixer, diria, que em va acompanyar durant uns anys molt, molt interessants bueno, de la meva vida, suposo que també d'uns quants dels que estan escoltant avui la ràdio. S'ha dit molt de Refuse, realment ja no sé què puc aportar com a novetat, simplement una mica ressaltar bé, la seva creativitat a nivell musical. Crec que va ser algo impressionant, és el que ens va captivar molts de nosaltres, una mica com abans de dir en Bridge, cada disc que treien era com, hòstia, què han fet aquesta gent, on ens han portat, però que mica en mica, quan anaves escoltant, anaves realment veient que el que havien fet era impressionant, era avançar-se una, dos o tres passes per davant de la mitjana que hi havia en aquell moment. No m'enrotllaré més, escolteu la seva cançó més popular, que és New Noise.
I més versionada, no?
I més versionada també, sí. N'haguéssim pogut posar moltes, hi ha cançons molt maques, molt interessants, per exemple el seu disc Everlasting, jo crec que va ser el primer disc que us va donar a conèixer amb més o menys força aquí l'estat espanyol. Però bé, n'hi hauria moltes i he escollit aquesta perquè és la més representativa, no només de Refuse, sinó de l'escena escandinava i crec, m'atreveixo a dir, del hardcore europeu. Som-hi.
in the wake of our existence.
Fins aquí la cançó New Noise de Refuse, com bé sabeu, cançó molt mítica, punt de referència, i que bé, que se'm fa difícil no explicar moltíssimes més coses perquè hi ha molt a dir sobre Refuse, però val la pena continuar endavant amb el programa d'avui. I potser, qui sap, més endavant podem fer un especial sobre Refuse, sobre Omea, ja ho veurem, ja en parlarem, Jordi.
Sí, hi ha tercera temporada, de setembre a juny, hi ha molts de dimecres.
Molt bé, continuem nosaltres amb el hardcore escandinau, però sense moure'ns d'Omea i tampoc sense anar molt lluny de Refuse, perquè el que ara escoltarem és un altre grup per mi imprescindible d'aquella època i d'aquell lloc, que són els Final Exit. Un grup molt particular, un grup que estava format per gent de Refuse, justament, per gent de Vinanda i per gent de Saturday Wars, i que una mica s'inspirava en un grup que havia hagut feia anys a Nova York, que es deien Project X, que eren també com un all-star bands amb els més cracks de cada grup, i que feien com una espècie de grup de broma, on, bueno, potser tenien una actitud com molt radical, però que en realitat era tot de broma, on feien cançons musicalment molt bèsties per intentar liar una bona tangana en els concerts, i on, bueno, una mica deixaven anar allà tota la seva bogeria i, bueno, el que havien de potser de controlar més amb Refuse, amb Avinanda, amb el grup que fos, allà era com, bueno, juntar-se, fer cançons ràpides, punt, canyeres i ja està, no?
Locura adolescent.
Exacte, sí. Els Final Exit van editar dos discs, un que es deia Tech, que era el barri, si no m'equivoco, on vivien alguns dels membres, o com un poble d'aquests enganxats que hi havia a Omea, i el segon i últim es deia justament Omea. Jo el que tinc aquí avui és una recopilació, una discografia completa que han editat fa poc el propi Dave, el que va ser cantant de Final Exit, que té un segell discogràfic, i que ha reeditat tot aquell material amb les 43 cançons seguides i amb unes fotos molt maques que porten a pensar que els concerts mítics que feien. La cançó que anem a escoltar és força curteta, com totes les que feien, però molt canyera, es diu Better Than Who Crew. D'això se'n diu canya burra, hardcore de l'autèntic, punk rock del bo. Bueno, a Escandinàvia també hi havia molta producció en aquesta línia, grups que avui potser no tocarem, però que de ben segur els aficionats al so més crus, més punk, bueno, tenia una llarga llista de grups escandinaus que són igual o molt més bèsties inclús que Final Exit, però bé, Final Exit era un d'ells i crec que valia la pena escoltar-lo. Continuem ubicats a Omea, la gran fàbrica de grups hardcore, straightedge o no straightedge que hi havia en aquell moment.
Però això jo crec que Omea, ara no me'n recordo qui m'ho va comentar, que és degut a que hi ha molta jovent, perquè hi ha universitat, crec, no?
És una ciutat universitària, sí, i molta gent, pues, de les rodalies o d'altres parts del país, pues, van estudiar allà, I bueno, suposo que entre que el temps no acompanya molt per sortir a passejar fora, que tenen molts diners, tenen formació musical molt millor que la d'aquí, pues bueno, fan grups com xurros i llavors és fàcil que dins de molts grups en surtin alguns que siguin
més,
bons.
I a més, per el que tinc entès, a Escandinàvia el govern de cada país ajuda molt a la gent jove, bueno, com altres puestos d'Alemanya o així, i clar, tot el dia fan grups, vinga, cap a l'estat espanyol o cap a Itàlia o cap a on te sigui a tocar. I clar, si ho poguessin fer els de la península ibèrica, bueno, vamos, sí, sí, que em sembla que no ens veurien gaire el pèl per casa.
Evidentment, sí, sí. Inclús, és que dius, no? Inclús amb la producció de hardcore, de punk rock, les classes socials, el nivell de vida, el desenvolupament d'un país és molt important. Continuem, com deia, doncs, ubicats a Omea, continuem amb un grup amb un estil totalment diferent dels Final X i tot el que hem escoltat fins ara, i ens apropem més cap al heavy, més clàssic, més proper als Iron Maiden, als Halloween o aquesta gent. Estic parlant dels Purosam, un grup que és, si no recordo malament tampoc, eren ben bé d'Omea, però eren com de per allà a prop, com si diguéssim Barcelona i Santa Coloma, o Barcelona i no sé, Sabadell, o... Exacte, sí, però que estaven ubicats sentimentalment en tots sentits a Omea. Van editar 3 discs, si no recordo malament, tots ells per Desperate Fight, i tots ells amb aquesta línia heavy, però també amb influències hardcore. Recomano especialment l'últim disc, on van arribar a un nivell d'execució realment brillant, on combinaven veu masculina i femenina molt molt bé, cosa que sol ser bastant, bastant complicat. La cançó que anem a escoltar es diu Bloom, i la trec també del recopilatori Strategy as Fuck Part 3, que ja hem posat abans.
I això que et deia abans, no? Crec que com a anècdota, que crec que els Bikini Summer d'aquí Girona, crec que pujava la cantant la Gemma de Tudek Cat, si mal no recordo, sí, i feia una versió als inicis.
Jo també em sembla recordar
crec
això.
Crec que era aquesta.
Sí, em sembla que sí.
Ara ho escoltarem, no me'n recordo tampoc.
Bé, doncs, fins aquí la cançó de Podeu Sam. Continuem i anem ja encarant la recta final del programa. Continuem amb Plastic Pride, un grup també amb una llarga trajectòria a Suècia, també ubicats a Umea, que els seus components ja abans havien tocat amb altres grups, i que, en paraules del propi Dennis, cantant de Refuse, hi va haver un moment en el que ell pensava que Plastic Pride eren el millor grup que hi havia a Umea. Un cop s'havien separat ja Refuse, s'havien separat ja Vinanda, Plastic Pride encara continuaven tocant, i bueno, en opinió de Dennis, com a curiositat una mica, no, diguéssim, ell deia que era el millor grup que hi havia a Umea.
Els vam tenir per la Costa Brava.
Sí, sí, sí.
El tenis.
I els han disfrutat de valent. Comentar una mica només que Plastic Pride van tenir també com diferents etapes, sempre el seu so amb una base metal, però que va anar també evolucionant, no? Primer amb molta influència dels grups propis d'Umea, del seu entorn més immediat, llavors acostant-se una mica més a un so metal més tipus Helmet, d'alguna forma, amb aquestes guitarres característiques de Helmet i grups similars. I la cançó que anem a escoltar avui és del seu primer disc, que es diu Daredevil I Lost, un disc que van treure com si fos una pel·lícula, amb tots els crèdits i totes les històries que porta, per exemple, un DVD d'una pel·lícula. Pues una mica aquí fan el mateix i van jugant amb tota l'estètica del que és el CD. La cançó es diu Damage, una de les primeres cançons que van fer, que té aquesta intensitat pròpia dels grups d'allà, i que bé, serveix ja per anar encarant la recta final del programa d'avui.
Yeah!
Molt bé, gent, això ja comença a tocar el seu final. No haurà estat malament, jo crec que ha quedat molt complet el programa i s'ha tocat una mica de tot. Ja va veure alguns en el flyer que vaig ficar Scandinavian Hardcore, però 90, però ja heu vist que també han tocat altres cosetes, sempre i quan doncs, l'actitud provenia del punk, no? Res, des d'aquí només agrair doncs, en Xavi que hagi vingut a recordar vells temps i a fer aquest especial, que crec jo doncs, que el bo que té el Frenopàtic és això, que fa despertar la curiositat d'aquella gent doncs, que va viure aquestes èpoques i continua visquent els de clar. I res, doncs això, que ens podem tornar a retrobar un altre dia, en un altre Frenopàtic. Doncs res, donar-li les gràcies i que es despedeixi amb l'última banda, que, bueno, una petita curiositat, no?
Sí, anem amb una sorpresa, amb una raresa, que servirà per despedir el programa. Abans, però, volia comentar que sóc conscient que ens deixem moltíssimes coses aquí al calaix. Tenim per aquí alguns CDs que no hem pogut posar, alguns vinils, Step Forward, Division of Lawa Dalí, Isolation Years, Kevlar, què més tenim per aquí? Intensity, Blood Pass, Outlast, Fireside, el grup mític que no hem pogut posar avui. Bé, ens queden moltes coses al calaix i bé, simplement això, no? Doncs dir que és impossible fer un repàs exhaustiu de tot, que hem fet una mica un pica-pica del que jo personalment crec bo i millor i que res, que espero que ho heu disfrutat. Acabem amb una cançó molt especial, potser més i tot, és diferent que la de New Noise and Refuse. Estic parlant de Vinanda, la seva cançó que van fer que es diu Desasir, que és una interpretació de la cançó de Youth of Today, ara no recordo el nom en anglès, ara m'he descol·locat, no recordo el nom original de la cançó. En tot cas és una versió de Youth of Today que vam fer en castellà i que quan van venir a tocar per aquestes terres, doncs, com us podeu imaginar, van triomfar bàsicament perquè van fer només una gira a Espanya i hi havia moltíssima gent amb moltíssimes ganes i la gent ja coneixia aquesta cançó i era com una forma de connectar molt més.
Ara que has dit això, que era del Brick One, no em sortirà. Ni del Can Close To My Eyes.
Ara recordo.
Ara ho podem buscar.
Una versió de Youth of Today. I que bé, que això, que és l'única que vam fer en castellà, que la gent connectava doncs, molt més amb el grup que amb les cançons en anglès. I que bé, servirà per despedir el programa d'avui una mica simbolitzant aquesta unió que crec que va existir entre Suècia i Umea especialment i una mica l'entorn d'aquí més proper, no? Sant Feliu de Guíxols, Barcelona, Catalunya, diguem-li com vulguem, no? Però hi havia una connexió que era coneguda per tothom, que recordo especialment quan anàvem a Bèlgica al Bortan Bisc, que les trobades entre la delegació catalana i sueca tenia un component especial, i crec que aquesta cançó simbolitza molt bé. Fins aquí el programa i ens veiem.